La veu dels indignats a Ràdio Pollença. I aquesta és la música que ens indica que el programa La Veu dels Indignats comença. I a veure, baixa, saludam en Damià, que és aquí. Damià, benvingut.
Oh, gràcies. Gràcies, Àngels.
El José no pot, ser, no pot ser per aquí, però crec que ens ha enviat alguna cosa,
sí,
no?
Sí, sempre és molt complidor.
Sí.
Bé, que passeu bé aquest dia de solstici d'estiu.
Això mateix.
Poc fresquet. Sí. Normal, perquè la setmana que ve diuen que això
onda de calor.
Serà pinyol vermell.
Sí, que sí.
I dia de la música, super.
Mm-hmm. Sí, 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 tant.
Primer de tot, el darrer programa de fa 15 dies, una persona va rebre una telefonada, per un telefonar, aquest dia no va sortir, però sortirà Àngels a antena, i estaven xerrant de la contaminació que produeixen els creuers i qualcú va demanar o es dir que pensessin també o que passa en la contaminació dels cotxes de lloguer, tants que n'hi ha tenim a l'illa, i xerraria també la contaminació de com emprem els cotxes tots de lloguer i de no lloguer. Un canvi de paradigma vital per aconseguir que la vida humana en aquest planeta pugui seguir més o manco en condicions. I per altra banda, el dia següent d'això, a l'Universitat de Mallorca, entrevistaven un científic de CSIC, de Centre d'Investigacions Científiques, que no està fent feina per aquí, que està fent feina pel mar, pel Mar Roig, per allà, però que li demanaven també sobre la contaminació dels creuers. Era un tio molt positiu, que havien donat també les notícies bones, etc., però li van demanar la contaminació dels creuers i va apuntar un altre problema que jo no havia vist jo, o que no havia llegit, que és els residus sòlids de totes les... el que fan milers de persones que viuen allà, més els milers de persones que fan feina, i va dir que el 20% de la contaminació de sòlids a la mà és produïda pels creuers. Dit això, escoltarem en José, que ens ha deixat un test, perquè és molt complidor, no pot venir per causes familiars, i ha cercat un tema, ens xerrarà sobre el Ministeri de la Soledat que hi ha en el Regne Unit. Hi ha un ministeri només per això, per tractar de la soledat i els problemes que té la soledat. Gràcies, Àngels.
Pues, ánido.
La soledad es un sentimiento como los demás. Es hora de que todos empecemos a hablar de ello. Estas palabras de invitación a hablar de la propia soledad esta semana se van a celebrar en Inglaterra un comienzo de una campaña del gobierno para que se visualice el problema de la soledad en la sociedad británica. Es una noticia que me ha resultado curiosa, en el sentido no la conocía, y es que el año pasado el gobierno británico ya creó un Ministerio de la Soledad para abordar lo que consideran un problema nacional de salud. Y al mismo tiempo honraban a la diputada laborista, que se llamaba Joan Cash, que fue asesinada en el periodo previo al referéndum del Brexit en el 2016 por un extremista de extrema derecha. Joan Cash lo que hizo como diputada, entre otras cosas, que abogó por ayudar a la gente solitaria. Entonces, Es el primer ministerio de la soledad que se crea en el mundo. Hay otros países que están queriendo seguir y haciendo cosas ya en ese sentido, como Australia, que están planteándose también crear otro ministerio, o Japón, que tiene no un ministerio, pero tiene muchas oficinas dedicadas al tema este de la soledad, ¿no? Según los británicos, ellos dicen que están en medio de una epidemia de soledad. Las cifras varían enormemente, pero se estima que hasta un 23% de los adultos del Reino Unido se sienten solos siempre o con frecuencia, lo que significa que varios millones de británicos se ven afectados regularmente. La soledad también es un factor de riesgo para la demencia, las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, la mala salud mental y la muerte prematura. Así como es un indicador clave de para que un paciente siga un plan de tratamiento, por ejemplo. Si estás en soledad es más difícil seguir un plan de tratamiento acerca de tu salud, ¿no? La Cruz Roja Británica informa de que una población de británicos de 65,6 millones de habitantes, que son más de 9 millones de británicos, afirman estar solos siempre o con frecuencia. La mayoría de las personas mayores de 75 años viven solas. Creo que en España también podríamos estar cerca de estas cosas. 75 años la mayoría viven solas, pues muchas. En Inglaterra, esto también incluye alrededor de 200.000 que informan que no han tenido una conversación con un amigo o pariente en más de un mes, especialmente en población urbana. Y hay muchísima gente que dice que la mejor compañía, la mayor parte de su compañía es la televisión, ¿no? Pero por otra parte también tenemos que los jóvenes tampoco son inmunes a esta epidemia de soledad que vivimos en nuestras sociedades modernas. Entonces la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido descubrió que los jóvenes de 16 a 24 años se sentían más solos que los pensionistas de 65 a 74 años. La tecnología, al igual que Internet, es vista como una fuente de aislamiento para los jóvenes. Pero al mismo tiempo, es curioso, puede ser una solución para las generaciones mayores, porque les mantiene un poco conectados con la familia. En definitiva, es un problema grande la soledad en nuestras sociedades. Yo creo que en España también, a mí me ha chocado por eso, ¿no? De que los británicos, que son muy a los grandes problemas, tratan de hacer soluciones con medidas prácticas, pues bueno, a ver qué tal les sale, en definitiva, si va a valer para algo el crear un ministerio de la soledad o no, ya el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que todo va junto, poblaciones de ciudad y la destrucción que ha habido de la familia tradicional, la cuestión de las nuevas tecnologías, que es más fácil mandar un me gusta o un no sé, cualquier tontería que mandamos por redes sociales en vez de quedar con alguien y darle un abrazo, decirle algo, ¿no? Y toda esta vida moderna que llevamos está haciendo que la gente cada vez hay más que se sientan solos con todos los problemas que lleva consigo esto.
Bé, ja, això, seguirem en... Parlarem avui sobre el tractat sobre la Carta de l'Energia, però abans farem un poc de temps, ja que no en José, que s'enrotlla. Escoltarem una cançó d'en Lou Reed, del seu disc, aquell que és que ho coneixen, que tot és blau, Set the Twilight Reading, no sé, el meu anglès és fatal, que és la cançó Hang on to Your Emotions. Thank you.
Your imagination has too much to say. When the chill of the night meets the sweat of the day, and you have trouble understanding what other people have to say, you'd better hang on to your emotion. Hang on to your emotion. When a demagogue inside your head has taken charge, and by default what you say or do is criticize, and this litany of failures is recited a thousand times, you better hang on to your emotion. Hang on to your emotion. Could it be you never felt like that, that your mind's a cage inside the cage, a cat that spits and scratches all it can get at, and that's you and your emotion. Be. You've never felt like that. Your mind's a cage inside the cage, a rat rapidly trying to get at you and your emotions. You and your emotions. Your imagination has too much to say. When that facile voice inside your head says, give your life away, you might think to ask how it got that way, what books it has read that make it that way, and where it got the right to speak to anyone that way. You'd better hold on to your emotion. City's breeze blows across the room, and a 5 a.m. moon and sun start their swoon. You hear your lover's breath, not a moment too soon. You get to release all your emotions. You get to let go of your emotions and release all your emotions. You better let go of your emotions. Release. I wanna let go. I wanna release now.
Bé, avui el Dia de la Música, un pot d'homenatge a aquest gran creador i intèrpret, Lou Reed, que alguns van tenir la sort de veure-lo escoltar a la plaça de toros del Cudi fa molts anys. I aquest disc que ja em pareix fenomenal. Passam a altres assumptes. Doncs van donar molt la vara durant molt de temps, perquè ha hagut també una contestació a la Unió Europea molt important, dels tractats transatlàntics, d'Estats Units especialment, que ara és TTIP, famós per les seves sigles, que en el mateix temps també s'estava negociant tot molt secret, perquè se van descobrir coses i bé, d'això van xerrar a les seves desavantatges importants del seu secretisme en aquest temps. També ara està un poc aturat perquè l'ha aturat un poc, excepte en Canadà, que ja l'ha signat la Unió Europea, i Estissa, que no sé com està ara, que era sobre serveis. Una de les coses importants de tots aquests tractats i que se discutia molt i que generava molta repulsa entre les ciutadans de la Unió Europea era el que es diu Bé, aquest tractat sobre la Carta de l'Energia és un tractat relatiu a les inversions estrangeres en el sector de l'energia. Sobretot és per protegir-les, incentivar, i en realitat per incentivar, protegir les inversions estrangeres en el sector de l'energia. Està vigent des de l'any 1998, no sabien res d'ell, o no ens havien donat compte, o no ens havien arribat, ningú s'havia fixat molt en ell. Des de 1998 està en vigor, se va signar un poc abans, i l'han signat des del principi quasi 50 països, tots els de la Unió Europea. Itàlia s'ha sortit, però veurem quan xerrem que, com que totes aquestes clàusules que tenen, durant 20 anys, malament te surtis, segueix vigent per tu. I hi ha un munt d'estat també que estan a punt de signar-ho, no? I també important en el principi, perquè veurem un exemple de Rússia, ho va signar però després no ho va ratificar el seu Parlament, i veurem quin problema, un dels problemes que hi ha. Bé, dins aquest tractat com en el que vàrem donar tant la vara durant aquests anys passats, hi ha el que es diu ISDS, és solució de controvèrsies entre inversors i estats. És el que se diu un tribunal privat, que és el que, en el qual, ho vam explicar molt en aquell temps, en el qual els inversors poden demanar en els estats no poden demanar en els inversors. I el tribunal dels països, si per exemple Espanya o França o el que sigui, no tenen res a fer, no pots acudir a ells, sinó que els inversors acudeixen, se formen en aquest tribunal privat, que veurem que són un gran negoci, format en aquest cas per tres àrbitres, que no són jutges, són abogats. Un tria l'empresa demandant, un altre tria l'Estat, i l'altre se fa una espècie de consens a veure qui és. És important aquest perquè a les empreses es poden concedir sumes astronòmiques en concepte d'indemnització. Veurem algunes d'aquestes astronòmiques que són per mesures adoptades per un govern que suposadament hagin perjudicat les seves inversions, ja sigui de forma directa, diguem una expropiació per exemple, ja sigui de forma indirecta a través de reglamentacions de qualsevol tipus. Per exemple, ara veurem un parell d'exemples. I a més, les empreses, com ja xerràvem abans també, no només volen recuperar els dobles que han invertit, etc., sinó que després volen recuperar una cosa que no han guanyat encara, que és els guanys futurs. Dient, no, nosaltres en els 10 propers anys haguéssim guanyat 200 milions d'euros, per tant, el govern ens ha de pagar aquests 200 milions d'euros. Anem a veure un parell d'exemples de per què demanden i el perill gros que hi ha un gros perill pel bé públic, per la lluita contra la contaminació, per la sobirania dels estats, i que cau en el baix poder d'aquests grans conglomerats financers i empresarials que ho dominen tot i poden canviar les nostres vides o no deixar que canvien per bé. Un exemple, el gegant de l'energia Vattenfall va demandar a Alemanya per haver introduït restriccions ambientals en una planta de carbó. Clar, per contaminació, saben que com està el planeta, que hem de reduir la contaminació, però si tu introdueixes unes restriccions ambientals, estàs perjudicant els interessos d'aquests inversors, i per tant un jutjat d'aquí potser no passaria res, però poden anar en aquest tribunal privat, l'ISDC, i demanar la indemnització per fer-te fer això, perquè no guanyes el que hauries de guanyar si te deixessin fer el que volguessis o com estaven les coses abans. I també per haver decretat l'abandonament gradual de l'energia nuclear després del desastre de Fukushima, de la central de Fukushima a Japó. Per tant, les mesures en relació amb el perill que hi ha per tota la humanitat o per els ciutadans d'Alemanya se veuen perjudicats i duits a un tribunal privat per aquesta una gran empresa energètica. Un altre exemple, la companyia de petroli i gas Rackthopper, que té en curs una demanda a Itàlia, que ja dic que s'ha sortit del tractat, però que està obligat durant 20 anys més a rebre aquestes demandes, perquè va prohibir les perforacions petrolíferes en alta mar. Recorden el que va passar aquí a les... prop de les costes catalanes i el petit moviment sísmic que pot haver, etc. A part de la contaminació, si hi ha qualque fallo a les costes, etc. Però per davant de tot el que sigui bé comú per la humanitat o per la ciutadana d'un país, per davant van els interessos econòmics de les grans empreses. I això és trist perquè és així va el món. Un altre exemple, diverses companyies de serveis han demandat a Bulgària, l'estat més pobre de la Unió Europea, després de que el seu govern reduís el creixent cost de l'electricitat, aquí a Espanya es va molt d'això del cost de l'electricitat per als consumidors, que se morin de fred, etc. i que paguin totes aquestes demandes, si és un govern, ho paguen els ciutadans amb els impostos, etc., en aquestes grans empreses, perquè no se pot fer res que els perjudiqui un poquet econòmicament. A més, com hi ha altres demandes que se mantenen en secret, no se sap res d'elles, i... Dins aquest tractat hi ha una secretaria i després, i que segons aquesta secretaria s'han produït fins al juny de 2018 114 demandes dins aquest tractat. És el rècord de tots els tractats que hi ha bilaterals o trilaterals o multilaterals que tenen el tribunal de recurs en el CSDC DS, que és el tribunal que és privat. Però ja ho dic, que com que és opac i no tenim notícies d'això, pot haver més. En el principi no va haver tantes, de 1998 a 2008 de 9 demandes, però ara s'han disparat, 2013 a 2017, 75 demandes. I quasi totes surten de territoris de països de la Unió Europea, alguns paradisos fiscals d'Alemanya, d'Holanda, etc. D'aquestes demandes d'avui són de més de 1.000 milions de dòlars. Per exemple, la de Vattenfall, que han xerrat contra Alemanya per abandonar l'energia nuclear, li demana 5.100 milions de dòlars i després xerraran el més gran, que és un que ja se va arribar a un laudo entre Rússia i l'empresa petrolífera Yukos, que també és russa, que condenaven a Rússia a pagar 50.000 milions de dòlars. Xerraran un poc després especialment d'aquesta, perquè té unes coses tan grosses, tan interessants. Això no només hi ha el que pagues o no pagues, sinó que guanyis o perdis, l'Estat ha de pagar unes despeses jurídiques molt grosses per aquestes demandes. Les cop mitjà són d'11 milions de dòlars, 11 milions, molt de dubtes. I El 67% d'aquestes demandes estan dins la Unió Europea, d'un país o un altre. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en el 2018, en el març, va dir que el dret de la Unió no... que violen el dret de la Unió, ja que ho deixen els tribunals de la Unió, que s'haurien de fer pel Tribunal de la Unió i no normals amb jutges, etc., i no amb aquests arbitratges privats. Hi ha un abús total, és important, la societat pantalles, aquesta societat que són fictícies per, que s'emprèn per reduir els impostos, etc., per reduir els negocis, que són d'empreses que no actuen allà, però que poden una altra societat amb un altre nom, radicada a un altre país perquè estigui allà i que la serveixi o per reduir impostos o, en aquest cas, per demandar a empreses que no estan dins de països que no estan dins del tractat, com Canadà, per exemple, que ha demandat a països utilitzant el tractat perquè té una societat pantalla d'aquestes o un país que si la que si l'ha signat i si funciona. Jo tinc aquesta empresa que no fa més que això, demanda perquè està en un país, Holanda o el que sigui, que sí que ha firmat el tractat. Inclús hi ha gent, persones o empreses del mateix país, que és, ja han dit que és per inversió estrangera, però també hi ha persones del mateix país o empreses del mateix país, com en el cas de Yukos a Rússia, que també a través d'una societat pantalla de fora del país, però dins d'un país dins el tractat, també fa la demanda com si fossin inversors estrangers, quan realment són inversors del país. De cada vegada més s'utilitzen inversors de financers especulatius. El 88%, Espanya també se li ha demanat molt, té moltes demandes, sobretot recordeu l'impost sol d'en Rajoy que va llevar l'ajuda a l'energia renovable en aquest moment que necessiten l'energia renovable, etc. I això, a part de que ens s'ha fastidiat, ha retrasat en canviar el model d'energia, també ha duit unes demandes a Espanya per aquests canvis, has canviat les condicions, te demandem. Però en lloc de ser d'empreses d'energia renovable, les demandes, el 88% de les demandes presentades contra aquests canvis en l'ajuda a l'energia renovable a Espanya són d'inversors especulatius i moltes vegades lligats al sector del petroli, del gas, de l'energia nuclear. Per tant, tot això entra... De vegades ja el govern no s'arriba en el tribunal, sinó que el govern accepta pagar tant de doblers i retira, que és el més, és la censura, com una censura prèvia, retira els canvis que volia fer per no haver de pagar, és la por d'haver de pagar milers de milions de dòlars a aquestes empreses. És, per tant, un greu problema per la transició cap a l'energia neta i per acabar amb la pobresa energètica de les persones. Interessant, hi ha un negoci dins aquests àrbitres que fan tot això, s'ha muntat un negoci, el 44% dels casos, hi ha 25 àrbitres que han estat en el 44% dels casos coneguts i dues terceres part d'ells també han estat en assessors jurídics altres problemes, altres demandes d'inversió d'aquest tractat o d'altres. I per tant fan una interpretació favorable a un text que és molt vago i sé que no s'està bé i van és molt favorable a les empreses perquè a més a ells els interessa guanyen milions de dòlars amb això, els abogats i els àrbitres, i els interessa que hi hagi demandes perquè és un ingrés, hi ha tot un bufet d'abogats, la meitat de les demandes són 5 bufets d'abogats d'èlit que les duen, que és un negociarro i per tant els interessa que segueixi i que hi hagi moltes demandes. Hi ha la secretaria d'aquest tractat té dos òrgans consultius que estan un dominat per les empreses petrolíferes de gas, etc., i l'altre pels advocats, d'aquest tipus d'advocats. I després anem a veure els casos aquest de Yukos, que mos en pot lo que se pot guanyar, lo que se pot perdre. En els costes jurídics de Yukos, de la demanda sobre el Yukos a Rússia, van ser de 124 milions de dòlars i Rússia va haver de pagar 103. Malament després, un tribunal neerlandès ha dit que la sentència no pot ser aquesta perquè no és la jurisdicció que tocaria, supos que perquè són realment inversors russos. Els advocats de Yukos han guanyat més de 81 milions, els tres àrbitres del tribunal junts, 5,3 milions de dòlars, beneficis, l'assistent del tribunal, 1 milió de dòlars, i així va la cosa aquesta. A Turquia, i de vegades malament guanyes, també has de pagar. A Turquia va ser vendada per 10.000 milions de dòlars, però hi va gastar 35,7 milions de dòlars en la seva defensa, va guanyar, cosa rara, però va haver de pagar els costos, tres quartes part dels costos seus se'ls va haver de pagar, per tant li va costar una demanda d'una cosa que no tenia res que veure, que ja era, malament fos un tribunal d'aquests privats, el va declarar innocent, que diguéssim, però li va costar a les arques del govern turc 20,7 milions de dòlars aquesta demanda per dels 35,7 milions que li va costar als advocats. Els altres demandants van pagar una tercera part i ells 20,7 milions. Bé, aquest és un tractat, un tema que no s'havia sortit, no s'havia passat, però mira, ho sabem, i les conseqüències greus que pot tenir, ja dèiem, en la pobresa energètica, en els canvis i sobretot en canvi energètic net cap a energies netes, perquè aquesta gent, si no els interessa, fan el boicot per demanar, ja ho veus, 50.000 milions, 4.000 milions, 1.000 milions, 500 milions, així com així, que despeses que un estat, segons quins estat, no els poden cobrir. I ja quasi és l'hora, disfruteu de la música avui i de la fresqueta, com se passeu bé, i fins d'aquí 15 dies. Àngels, adéu, adéu a tots.
Forward, you don't have to go through all of that. I'm a New York City man, baby.